A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs estem fent aquí un petit invent tecnològic perquè el tècnic d'ús públic del Parc del Garraf, Josep Canals, doncs pugui tenir davant doncs tota la informació al voltant del parc. Comença Josep Canals, bon dia primer de tot.
Hola, bon dia.
Us hem saludat. Doncs això, comença l'estiu, comença la calor, comencen moltes coses, n'acaben d'altres, perquè també ha acabat el curs. I també comença la disponibilitat de molta gent de poder fer coses al voltant del parc. Però ens comentava en Josep Canals, n'hem parlat ja doncs, els últims mesos en aquest espai del Parc del Garraf, però no està de més fer una mica de recordatori de que ara estem en la situació màxima de risc habitual pel tema de prevenció d'incendis. M'equivoco?
Home, no et voldria matisar, però aquest any que podem ser una mica optimistes, has dit amb la màxima situació, aquest any ho allargarem una mica, encara la bona temporada. Encara hi ha una certa humitat a la vegetació del Garraf i de tot Catalunya.
I parlava més de dates que de situació.
Les dates,
no?
sí, però aquest any ens ho podem prendre una mica, no sense relaxament, lògicament, però sense cap psicosi.
Aquestes últimes pluges
normal.
Han anat perfectes.
Han anat molt bé, perquè ja, jo també explico que més que el perill d'incendis pròpiament, el que hi havia un perill greu a molts llocs de Catalunya, evident, era de que la vegetació es veiés afectada per la sequera directament, sense necessitat de cap incendi, que era pitjor potser la mort de molts arbres per qüestió de que entrant ja la calor d'aquestes èpoques, sense la humitat de terra, es podien morir molts arbres, extensions enormes.
De fet, em sembla que els darrers dies va sortir una informació, no sé si era la zona de Poblet, que havien tingut precisament una gran mortalitat d'arbres i de vegetació, i l'atribuïen també just abans de l'episodi de pluges, a la sequera.
Sí, el que els passa als pins és que a vegades queden afectats l'estiu anterior, es mantenen verds, però durant l'hivern són atacats per altres paràsits. El debilitament de l'arbre a l'època de l'estiu fa que els paràsits se n'aprofitin. I llavors, realment, quan queda sec, és quan els paràsits han menjat l'escorça, la part tendra de la pell, diguéssim, on hi ha la vida, de l'arbre, i quan arriba la sequera no puja humitat i s'acaba secant les fulles del cap d'humor. És quan és evident, moltes vegades.
A Poblet ha passat, aquí, doncs, ens deu haver anat el càntol duro?
No, aquí no ha passat. El que sí que durant l'hivern, i això ho estem fent un seguiment, hi ha hagut alguns arbres afectats segurament per algun atac de fongs.
D'acord.
Potser també afavorit per la sequera de l'any passat o d'anteriors. Ha sigut una zona bastant reduïda al voltant de Jafre. No ha anat a més i estem fent el seguiment amb proves per detectar exactament quin tipus de paràsits, si és que és això exactament, i anirem fent el seguiment. De moment l'afectació ha sigut molt limitada.
De tota manera, l'aigua neteja, no?
L'aigua neteja, treu la pols i és la vida, lògicament.
Per tant, doncs, ara hi ha humitat, ara hi ha hagut aigua, diguem, el sol també s'ha pogut impregnar d'aquest aliment líquid per tota la vegetació del parc, que redunda també doncs, en aliment per la resta d'espècies que poblen. Per tant, en principi, es manté de tota manera el mateix operatiu que hi havia previst.
Sí, sempre, i per l'experiència que tenim, pensem que un dels incendis més importants va ser el 9 d'abril, si no recordo malament, de l'any 94. Clar, a la primavera l'associem sempre a períodes plujosos, a vegades s'endarrereixen, a vegades no ho són tant, i la negligència, el badar de la gent, a vegades el no cenyir-se estrictament a la norma o els decrets de prohibició de fer foc, etc, que existeixen, doncs per culpa d'això hi ha hagut que lamentar incendis, i això és el que passa, moltes vegades atribuïm els incendis estrictament a... sembla que ens traiem en part com la culpa, no? Atribuïm l'incendi als altres, als dolents, als piròmans, però és que som nosaltres mateixos, sigui un accident involuntari, sigui una negligència també involuntària, però esclar, negligència en definitiva o un accident també és culpa nostra, és atribuïble a nosaltres, i el 80 o més de tant percent de causes d'incendis són per causes de indirectament provocades per les persones, no per piròmans.
De tota manera, cada cop, almenys el que es diu darrerament, és que cada cop la gent és més conscient, no?, a l'hora de adoptar determinats comportaments a la natura?
Sí, no, això ho hem detectat nosaltres amb el nombre de denúncies que posem durant l'estiu o en els avisos que a vegades per l'època o pel dia, si un dia està plovent, doncs tampoc potser no caldrà a la primavera posar una denúncia, però tot això sí, realment ha baixat. La col·laboració de la ciutadania és molt alta, el que passa és que no podem baixar la guàrdia. Ara ja hi pot haver-hi algun incendi, hi pot haver-hi més endavant, plourà, no plourà, però hem de col·laborar tots, i com menys incendis hi hagi, com menys conats hi hagi, més fàcil és que aquell que no es pot evitar, doncs sigui, els bombers el puguin atrapar.
D'acord. N'hi ha hagut algun pel que portem de temporada?
Al voltant de Sant Joan hi va haver-hi allò que dèiem de les negligències, tot un petard tirat a menys de 500 metres del bosc o de zona herbàcia, zona forestal, que es diu, per parlar correctament, doncs és prohibit. El que passa és que el dia de Sant Joan sembla que siguem en un altre món, no hi ha normes, i els dies precedents també, la canalla surt de l'escola, té quatre petardets i algun fuet, i aquests, tot i que veníem d'aquesta bona primavera, doncs hi ha hagut uns quants focs. Per la humitat i per tot plegat no s'ha hagut de lamentar cap gran superfície cremada.
Doncs el que comentaves, es manté l'operatiu de tota manera?
Sí, l'operatiu ja va començar fa uns dos mesos, més o menys, i ara ja és en ple funcionament des de l'1 de juliol, i consisteix doncs en 5 guaites disposats en punts elevats del territori que tenen per tant bon domini del país, i bé, aquests són els encarregats de controlar i de donar el primer avís. També la ciutadania, també cal esmentar-ho, que col·labora amb les seves trucades al 088, quan algú vegi un foc, que no s'esperi veure si va algú pagar-lo, si es fa gros o no. És millor doncs donar l'avís i siguin els guaites.
Si algú altre ha avisat...
Els guaites que tenim o les 8 parelles de vigilants mòbils doncs poden acostar-se i donar més informació o actuar, perquè són parelles, aquests 8 vigilants mòbils, que són vehicles equipats, són pick-ups equipats amb uns 300, 400 o 500 litres d'aigua, depèn del model del vehicle, que no és per apagar un incendi, però si s'agafa molt al començar o l'apaguen o potser el mantenen en una situació que llavors quan arriben els bombers, perquè venen de més lluny lògicament, doncs serà més fàcil de controlar.
D'acord, és a dir que es manté, per tant, una estructura molt similar a la dels darrers anys, que en principi doncs ha estat exitosa també els darrers anys.
Sí, és el mateix dispositiu, només que hi ha hagut el canvi d'un punt de guaita. Aquest any el del Castellot s'ha desplaçat a la Serra de la Costa, prop de Vallcàrquera, perquè ens semblava que era un lloc que dominava més bé el territori, es va fer una mica d'estudi geogràfic.
I a més hi havia un problema amb unes restes arqueològiques al cim del Castellot, oi?
També, sí, i sobretot perquè ara aquest any estem implantant una torreta de fusta d'uns 3 metres d'alçada, intentem que no sigui molt, molt impactant en la visual del territori, del paisatge, però que d'alguna manera dona solució a l'embat del sol durant tot l'estiu de les persones que han d'estar a ple sol vigilant el foc.
Era un punt de guaita terrible, el Castellot.
Tots en general. Tots en general. A vegades a la tarda es posa aquesta boira que aixeca la marinada, però, esclar, hi ha molts dies d'aquell sol desesperant que la pell se'n ressent al cap dels anys. I això ja estem avisats pels dermatòlegs de fa molt temps.
De tota manera, doncs, el que comentàvem, continua igualment la situació doncs de màxima vigilància, malgrat que ara no estem en màxima alerta, però no s'ha de baixar la guàrdia.
Exactament, aquest és el resum.
Doncs passem pàgina del tema d'incendis, però en Josep Canals ens comentava abans de començar que fora bo comentar o parlar una miqueta del sistema, d'una cosa que es diu Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació, SITTEC. Llegim textualment de la pàgina de la Diputació: el Parc del Garraf ha obtingut la certificació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyol en destinació en la gestió de l'ús públic. L'objectiu a mig termini del parc és implantar la certificació Q de qualitat, ja que ja té, per exemple, el Parc Natural del Montseny. Aquest sistema pretén millorar la relació amb els visitants i tenir en compte la seva opinió. Què és el CICTET?
El CICTET és una norma, no és una llei, no és cap decret, no és cap imposició, és una norma que nosaltres acceptem voluntàriament, que ens proposa la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona, nosaltres mateixos, però l'àrea de turisme. És una certificació que està emparada per Madrid, bueno, que de fet l'està potenciant i intentant implantar el Ministeri de Turisme a través de l'Instituto per a la Qualitat Turística Espanyola, que el que vol és això, que la gestió que es fa en un espai sigui d'una manera controlada i en favor de la millor qualitat que pugui percebre el visitant quan arriba.
Uh-huh. Va, és a dir, perquè la gent ens entengui una miqueta, això és una cosa similar a les ISOs?
M'ho has posat en safata.
A veure.
Perquè és important per explicar-ho i per entendre-ho, perquè estem amb tantes normes i qualitats i distintius que a vegades ens perdem una mica. Efectivament, les normes ISO són les normes a nivell internacional més reconegudes. Aleshores, n'hi ha de molts diferents tipus. N'hi ha una que basa la qualitat de l'empresa envers els seus clients. En aquest cas, la nostra empresa seria el Parc del Garraf, un espai protegit, i el nostre client seria el visitant.
El visitant.
Aleshores, el que va fer l'ICTE en el seu moment, aquest institut que depèn del Ministeri de Turisme, el Secretari de Turisme, va ser adaptar la norma Q per les empreses privades d'atenció als seus clients, als seus proveïdors, etc., adaptar-ho als espais, bueno, a diferents sectors turístics, en definitiva. Va començar per aquí, de fet, els hotels, els càmpings, i van anar fent diferents normes. En principi eren normes de qualitat, la norma Q, això que ja tu has esmentat i que és, per això ho hem posat nosaltres també a la nostra notícia, és l'últim pas o el proper pas que es plantejarà ara el Garraf. Aquesta norma està basada, la Q de qualitat està basada en la ISO, però com que no és en tota la gestió global de l'espai, sinó que afecta sobretot la visió, el que percep el visitant, que de fet és pràcticament el 60 o el 70%, perquè darrere de la percepció del visitant no només és fer-li un itinerari, és que l'itinerari estigui net, és que el bosc també estigui en un estat saludable, que els equipaments funcionin, que si ens deixen un suggeriment nosaltres el puguem contestar amb una certa rapidesa. Tot això és el que vol controlar el sistema de qualitat. I el CICTET, i ara et contesto directament el que em demanaves, es basa en la norma Q, i per tant també en una ISO. El que passa és que és un altre enfoc de la implantació d'aquestes normes. Per exemple, he esmentat que l'ICTE va començar amb les normes de qualitat dels hotels, dels càmpings, de diferents sectors turístics. Els espais naturals han sigut dels darrers. Aleshores, el que ara es planteja és no anar tant a desenvolupar les normes per sectors i que els diferents establiments s'hi vagin adaptant, sinó que el que es planteja és agafar un territori de referència, el que sigui, podria ser una província, podria ser, normalment es fa una comarca, Catalunya, i a partir de la comarca intentar que tot el sector turístic en el mateix moment s'incorpori a la Q, al CICTET en aquest cas. És una mica una norma una mica menys exigent, però vaja, és un primer pas que llavors també se'ns demana que anem avançant cap al sistema de qualitat, per una millor eficiència en la gestió, sobretot. A Catalunya, l'any passat va començar el Garraf i alguna altra comarca, i aquest any, el nombre de comarques no te'l diré exacte, però aquest any sé que s'ha implantat a unes noves comarques i es n'hi ha implantant a diferents comarques. La idea és aquesta, que els diferents establiments del sector turístic, tots els diferents agents del sector turístic, doncs es vagin incorporant. És a dir, que el mateix any ens estàvem certificant espais naturals, hotels, càmpings. L'any passat van ser 24 establiments i aquest any s'han acreditat els 24 de l'any passat i 26 més. El que passa és que cada any els de l'any passat ho han de tornar a renovar. Nosaltres és un compromís que es va renovant cada any.
És un examen anual.
És un examen anual per evitar el desprestigi de la marca, en definitiva. Si et donen un distintiu i ja el tens de per vida, és possible, és possible pensar, no hauria de ser, però sabem que a vegades les dificultats en la gestió o el que sigui, diferents tipus de problemes, podria ocasionar doncs, que es baixin els requeriments, l'exigència, i acabi sent, doncs mira, ja tinc el distintiu, el poso imprès als nostres fulletons i ho parlo per la ràdio i em quedo tan ample, i al darrere doncs, no hi ha l'exigència que això mereix. D'aquesta manera, cada any es renova i si no el renoves, doncs queda sense. D'aquesta manera la marca mateix garanteix el control sobre el seu distintiu, sobre la seva certificació.
Uh-huh. És a dir que un hotel, un restaurant doncs han d'adaptar a una determinada sèrie de condicionants que li imposa doncs en aquest cas aquest sistema integral de qualitat turística doncs que ve marcat per una normativa desenvolupada a partir de les normes ISO però desenvolupada de manera específica pel Ministeri
d'Indústria, no? Sí, que depèn la Secretaria de Turisme.
De Turisme, en el cas d'un restaurant o d'un hotel, doncs probablement hi ha una normativa més o menys específica que s'ha de seguir. Com ho fa un espai natural?
Sí, cada sector turístic, malgrat que ens desenvolupem al mateix temps i tots anem a la una i en el mateix dia o els mateixos períodes ens certifiquem tots, però cadascú té una norma una mica diferent de l'altra, lògicament. Uh-huh. Totes es basen pràcticament en el mateix, en una protocolització de la feina, això, aquesta paraulota, el que només vol dir és que s'ha d'escriure la feina que es fa. I no s'ha d'escriure el que voldríem fer per ser perfectes, s'ha d'escriure el que fem. Això ens ajudarà a continuar fent-ho bé. També implica voler-ho fer millor, és a dir, que almenys una vegada a l'any o periòdicament hem d'anar-nos autocontrolant per saber com estem funcionant i implementar doncs, aquells aspectes que potser no han estat prou satisfactoris, doncs anar intentant pujar el grau d'exigència. I de cara als anys successius, la gestió, en principi, si es fa amb aquests requeriments, va sent millor cada vegada.
Uh-huh. Però, per tant, això vol dir, primera, implicació de tothom que està treballant en el parc.
Sí, tots aquests sistemes demanen una participació del personal. És, no acabaríem fent una mena de, i no voldria ara que s'ofengués ningú, una mena de poble espanyol. Unes façanes molt boniques, que és el que ha de ser en aquell espai, perquè ja sabem el que és, no és cap engany, però al darrere podria haver-hi res, una bastida aguantant la façana. Perquè això sigui cert i perquè sigui possible i perquè que sigui creïble, i a més, que és el que nosaltres desitgem lògicament, és que funcioni veritablement. Només funciona si tot el personal del parc, de tot l'entorn del parc i fins i tot els concessionaris dels nostres diferents equipaments d'atenció al públic, si tot el personal s'ho creu i participa. És a dir, també em preguntaves, que no t'he acabat de contestar, com... Què implica per un espai natural? Com ho percep això el visitant? Doncs, per exemple, hem implantat el sistema de suggeriments. Potser gràcies a aquests sistemes de qualitat no haguéssim pensat en que el visitant té alguna cosa a dir-nos. Evidentment que quan un visitant està enfadat o està content, d'alguna manera nosaltres ho percebem i ens arriba, els guardes escolta, la gent es queixa que es perden allà aquell itinerari perquè se'ls troba i se li poden queixar. O anar passant per un equipament, doncs ens poden fer algun tipus de suggeriment o de comentari. Però si nosaltres ja tenim regulat un full que li podem posar a la seva disposició, si aquest full nosaltres sabem que quan el rebrem el contestarem dins d'uns terminis, doncs no em quedarà aquella pila de papers que fa 2 anys que arrossego perquè no, el dia a dia doncs va passant per davant d'altres coses. I això creiem nosaltres que és important, poder percebre la visió que pugui tenir el visitant de l'espai, i perquè ens pot ajudar a millorar la seva gestió i també contestar-li doncs si té raó quan té raó, i si no té raó, doncs explicar-li la nostra visió del problema, per exemple.
El parc té entre 21 i 22 anys, més o menys, de vida, doncs treballant amb unes rutines determinades. Això vol dir canviar les rutines de treball després de tant de temps?
He dit que no. He dit que la protocolització, l'escriure els treballs, la feina com la fem, és tal com la fem. El que sí que hem d'anar millorant-la. El que hem de disposar és d'un sistema de control, els indicadors, que és una paraula que també està molt de moda darrerament. Els indicadors, malgrat la moda, doncs també són útils, lògicament, perquè és la manera de fer mesurable una gestió en aquest cas. Nosaltres disposem d'una sèrie d'indicadors, d'una sèrie de mecanismes, de números, en definitiva, que sabem com estem treballant. sense la protocolització, sense el seguiment més o menys estructurat, podríem dir no, més o menys treballem bé, eh? Vull dir, escolta'm, treballem tant com lleons i segur que estem treballant molt bé, i l'any que ve volem fer-ho millor. Però si no tenim una evidència, si els números no ens ho corroboren, doncs ens podríem caure dins l'engany de la nostra pròpia bona fe. Perquè això no sigui així, doncs hi ha aquest sistema més o menys neutre, que no, més objectiu, no tan subjectiu en definitiva, que ens ajuda a saber com estem treballant i a autoimposar-nos nosaltres mateixos una millora per l'any següent. Però això no vol dir que ara estiguem treballant diferent, perquè sempre també hauria de reconèixer que estàvem treballant molt malament. Tot és millorable, lògicament, i continuarem millorant. Això és el que ha de ser un sistema d'aquest tipus com el SICTET.
Home, és un esforç, m'imagino, a l'haver de, al final de cada feina, doncs, haver-se de seure i posar-ho per escrit, no? Allò que s'ha fet, és a dir, és un canvi de rutina, això és una cosa que habitualment no es fa.
Sí,
no es feia.
Sí, no, hi ha hagut canvis, lògicament. Per exemple, el que tu has esmentat, significa escriure més, fer més protocols, fer més registres, sobretot, i avaluar aquests registres, sí.
Correcte.
Més o menys es feia tot, però no ho teníem tan reglamentat. I quan no teníem temps, doncs a vegades es deixava de fer, evidentment.
És a dir, això passava la cua, i ara diguem que la norma imposa que no sigui la cua de la feina.
Exactament, perquè a més sabem que d'aquí ara 9 mesos ens tornarà a venir un auditor i extern al sistema, que això també garanteix una transparència i una legitimitat en tot el sistema, que ens vindrà a veure com ho hem estat fent aquest any. I si l'any passat ho vam fer d'una manera, ens exigirà aquest any que hàgim millorat.
Recordem que fa aproximadament un any la fàbrica de Unilan de Vallcarca va obtenir també una norma ISO, i parlant amb el seu director ens deia que el que més costava, més que implantar la norma ISO, és que els treballadors se la creguessin.
Sí, és el que esmentava, que és molt important la participació interna. Per això per nosaltres és molt important, i hi ha unes reticències fins a cert punt lògiques, perquè estem parlant sempre del turisme. El turisme implica fer venir més gent a la muntanya, i ja entenem que la natura, si està sola, doncs és més natura, lògicament. Si no hi ha tanta intervenció humana, doncs serà com serà, no vol dir que siguin aquests boscos si no intervinguéssim mai més, Jo no vull dir que sigui millor o pitjor, però seria més natura, lògicament, que no pas entrar en el medi amb mitjans artificials, com pot ser motos i cotxes, o senzillament fent-hi activitats que a vegades poden tenir un cert impacte. Sí que hi ha moltes activitats que també són força compatibles o totalment compatibles, no? Llavors aquesta és una demanda que ens fa el personal. Per què? Ens posem en un sistema turístic i no en una ISO d'aquestes mediambientals i tal. El que passa és que una ISO mediambiental està pensat per un procés industrial. Nosaltres no produïm res. Com que no produïm res, no generem residus, no, excepte els que pugui fer una casa domèstica pels residus que pot ocasionar un equipament nostre de 4 residus urbans, etc. Nosaltres no estem fent un procés industrial, amb el qual no va per aquí la cosa. Al contrari, aquest sistema de turístic, i això és el que nosaltres expliquem al personal, ens ajuda a millorar, dona una millor atenció a les persones, i crec que aquí això és irrefutable. Ningú ens dirà que no hàgim de donar un bon servei a la societat, en definitiva. I sobretot aquesta millora contínua de cara a fer més eficient, no?, la gestió en general, la que no es veu també.
Què trobarà el visitant del parc diferent a partir de la posada en marxa d'aquest sistema?
Bé, de fet és el Garraf, com que ja has esmentat tu que el Montseny té la Q de qualitat, Sant Llorenç també la té, això són processos més llargs que es van iniciar fa uns quants anys, com que estem som parcs que els gestionen companys nostres, que ens trobem a les reunions de coordinació, etc. Tenim els mateixos caps, en definitiva. Hi ha, d'alguna manera, el Garraf i altres parts que no tenen ni CUS ni SICTETs, estem treballant ja amb aquesta mena de clau ISO. Clau, entre cometes, la ISO, perquè no hi ha cap part que tingui la ISO, però sí aquest tipus de sistema protocolitzat i controlat. El Garraf ja fa temps, i això és el que ara ja fa temps també que pot observar visitant quan arriba el Garraf, doncs disposa d'unes bústies de suggeriments, on pot deixar-nos l'imprès que li podem donar si ens dona la seva opinió.
En el cas del Garraf a la pleta?
a la pleta i tots els equipaments. Participa no només l'oficina del parc i el principal punt d'atenció al públic, que seria la pleta, sinó qualsevol punt o centre d'informació propi o conveniat que té el parc. Per exemple, Sitges, que també té el seu sistema propi, que nosaltres l'assumim, perquè si no estaríem duplicant les coses. Sitges, Castelldefels, a Gavà, la sala d'Olivella, el petit casal de Vegas, tots aquests punts d'informació disposen d'aquests fulls, els propis o els seus, que ens els, entre cometes ens els intercanviem. Quan són coses més del parc, els gestionem nosaltres, quan són coses més pròpies del municipi, els gestionen ells. Llavors també hi ha un sistema d'encastació, hi ha uns fulls de, que és una mica els visitants a vegades el veuen com poc amable, perquè tots estem cansats que se'ns preguntin coses, que els dediquem, dediqui'm un minut, dediqui'm en dos, això al final són moltes hores al cap de l'any, i sabem que a vegades no també hi ha interessos comercials al darrere, a vegades ens som reacis a participar, però també és important que els visitants prenguin consciència de que nosaltres només tindrem la percepció de com veu el parc el visitant a través dels suggeriments o de les enquestes de satisfacció. És important que ens dediqui almenys una vegada a l'any, si algú li ofereix alguna persona, algun company d'algun equipament li ofereix una enquesta de satisfacció, doncs que ens dediqui res, s'omplen en un minut o en dos, són molt senzilles.
D'acord. Quin és, per tant, el grau de satisfacció que detecteu a partir d'aquestes enquestes i d'aquestes preguntes, suggeriments?
En general és elevat, excepte problemes puntuals, en general és elevat, de l'ordre pels aquells indicadors que teníem nosaltres, ens dona un grau de satisfacció en la visita, en els itineraris, en la natura en general, en els equipaments, de superior al 60 al 70%. El visitant està agraït.
La satisfacció seria, diguem, la mitjana entre l'expectativa i el que es troba, no?
Sí, és una enquesta una mica subjectiva, no està tractada en termes sociològics, per això farem també altres sistemes d'encastació durant l'any, que es faran potser per telèfon a la població en general o als visitants que venen directament. Això ja ho posem a les mans d'empreses especialitzades, que són els que ho faran bé, i ens donaran un indicador més objectiu. Però sí, la nostra enquesta és una mica afavorir que el visitant digui com ho ha trobat, senzillament. Si ho esperava millor, doncs esclar, ens puntuarà una mica més baix. Si no s'esperava potser la qualitat d'algun itinerari o d'algun equipament, doncs sortirà més satisfet. Però d'alguna manera, si no tenim aquesta enquesta, tampoc no tindríem res. I això ens pot orientar, perquè també el que es detecta negatiu és el que nosaltres llavors ens ajuda a millorar.
D'acord. Tòpics amb els que ens trobem. Primera, el Garraf, i hi entra molta gent per anar a equipaments molt concrets. Llegeixis, per exemple, els budistes de la Plana. Això és veritat?
Força del trànsit que suporta la carretera central del parc, molt va a la Plana Novella, efectivament, i també, en certa mesura, el que ha de ser, no? Els diferents municipis del parc, els seus restaurants, els nostres equipaments, a fer natura, seguir els nostres itineraris. Sí, sí, però sí que és cert que ja es focalitza en uns quants indrets del parc.
Segon tòpic que li podem preguntar al tècnic d'ús públic. La majoria de la gent que entra és turisme familiar?
Sí. Els visitants, majoritàriament, que venen al parc són famílies amb nens menors de 10 anys. A la que entren a l'adolescència, els visitants del parc desapareixen d'una manera que es vegi, d'una manera que puguem nosaltres observar. Llavors també és molt important la franja entre els 30 i els 50 anys és més del 50% dels visitants, i com que és l'edat que arrosseguen o nets o fills sobretot.
I aleshores, tercera, en aquest cas no un tòpic, una pregunta. Què és el que va a buscar majoritàriament la gent?
Això t'ho contesto per les dues preguntes que ens fan els equipaments quan arriben.
A veure.
Que això resoldrà també el pla d'ús públic que estem implantant i que si et sembla podem passar a parlar-ne.
I tant.
Les dues principals preguntes per aquest ordre és: hola, bon dia, què puc fer? Amb diferents elaboracions, evidentment. Hi ha gent que és més sofisticada a l'hora de preguntar-ho, hi ha gent que directament fa aquesta pregunta, ni el bon dia a vegades. Què puc fer aquí al parc? I amb això ens està demanant, lògicament, com pot passar una estona agradable en l'espai. Normalment també la pregunta ja va encaminada: on puc anar a passejar, on puc trobar un itinerari. Aquesta és la pregunta que nosaltres detectem en els equipaments, el que puc fer. O visitar algun equipament també, els recursos patrimonials, històrics, veure ermites, veure pedra. Això també agrada molt. La segona pregunta és, on puc anar a menjar? I aleshores nosaltres disposem d'un programa que es diu Parc a Taula, que ja n'hem parlat altres vegades, que en primera instància orientem els nostres visitants als restaurants que d'alguna manera s'han implicat amb la gestió del parc. Són una sèrie de restaurants que d'alguna manera apropen en el visitant els productes de la terra, els productes locals i les varietats tradicionals.
D'acord.
En certa mesura el que hem aconseguit. Hi ha uns cellers, hi ha uns establiments i pagesos doncs, que són els que sorteixen als restaurants i a botigues locals, lògicament, que també poden disposar, trobar aquests productes en els municipis veïns.
De fet, aquesta és una iniciativa que va començar aquí, que s'ha exportat en altres parcs.
Doncs és exactament així. El primer parc amb implementar el Parc a Taula va ser el Garraf, i posteriorment ha passat a Sant Llorenç, ara fa 5 anys, i ara aquest any ha sigut el primer any que ha passat que es fa a la Serralada del Litoral, al parc de la Serralada del Litoral, que és un altre parc de la Diputació, que està entre Badalona i Mataró, i és possible que aquest any encara s'implanti algun parc, però si no l'any que ve la idea és que es vagi implantant en altres parcs.
D'acord, per tant, doncs, la gent es preocupa per què fer i per on menjar.
Sí. I això d'alguna manera, si em permets,
entrem en el pla d'ús públic.
Exactament,
no?
Sí. Perquè de moment no hi ha res, de moment està en fase d'estudi, és una fase interna que el visitant no veurà. De fet, el visitant, entre cometes, no veurà si surt bé, si surt malament encara ho veurà més, esclar, el que es veu més és quan surt malament. El visitant veurà notarà algun resultat del pla d'ús públic d'aquí uns anys. Aquests són programes que demanen uns estudis, demanen una aplicació i els resultats són lents, no és d'avui per demà. El pla d'ús públic el que vol és resoldre aquells problemes, aquelles qüestions que tenim plantejades amb precisament el flux dels visitants o les activitats dels visitants. El que ha de garantir, per una banda, és el gaudi de la muntanya pel màxim d'activitats possibles. Potser n'hi haurà alguna que diem que dins el parc natural no és compatible. Ens podem imaginar quin, alguns se l'imaginaran més ràpid que altres. Però, per altra banda, també ha de garantir que, gràcies al turisme, gràcies a l'afluència de persones, doncs el territori, les persones que viuen al territori, doncs en puguin viure. Quin mal hi ha que en un municipi, en un poble, doncs hi hagi més restaurants, hi hagi més empreses vinculades al sector turístic, si el visitant no impacta negativament en el medi, lògicament. I jo crec que la grandíssima, no cal que tinguem cap mena de prejudici, la grandíssima quantitat de visitants no causen cap molèstia ni cap impacte en el parc. Aleshores també el pla d'ús públic garantirà, ha de garantir cap on es poden encaminar les activitats del sector terciari per no incidir negativament en el medi. Això ara està, com he comentat, en una fase d'estudis, estem agafant informació, el patrimoni natural, el patrimoni geològic, el patrimoni arquitectònic, històric, la pedra, els monuments. Aleshores, el dijous que ve, el dia 9, si no recordo malament, es presenta als ajuntaments la primera fase de diagnosi perquè també els ajuntaments puguin participar. És un procés que exigeix la llei actual que sigui participatiu, en el sentit de que garantim primer, fonamental, que ho sàpiga tothom que estem fent això, tothom del territori. I segona, que garantim també la manera com poden participar. I també, en certa mesura, que nosaltres siguem capaços de recollir en el pla d'ús públic aquelles propostes que siguin positives, que siguin bones i que ens ajudin a complementar el que es podria fer des del despatx un parell de tècnics que podrien ser molt bons però que no acabarien d'arribar al detall o senzillament que com més hi pensen més idees poden sortir.
És a dir, haig d'entendre que això és com una mena d'ampliació del pla especial, en el sentit de posar més els punts sobre les is.
És un aprofundiment del pla especial, en definitiva. El pla especial, de fet, també són conceptes que van apareixent amb el temps.
D'acord.
Quan els espais es van començar a protegir, o sigui, quan la demanda social a Catalunya als anys 70, 60-70, van començar a demandar la protecció dels espais, pràcticament era per aturar l'especulació urbanística, cosa que torna a sonar ara amb la crisi, malauradament, vull dir per la crisi, però potser quedarà una mica frenada l'especulació una altra vegada, però aquella època havia, els espais anaven per aquí, anaven a protegir.
De fet, si alguna cosa aconseguit de debò és el parc, és que en el seu interior no s'ha pogut construir, per tant,
sí,
això és, a part de la protecció del medi natural en el seu interior, etc, diguem, dels límits del parc no s'ha construït.
És així. Llavors, amb els anys hi va haver una mica d'evolució del concepte, protecció, deixem-ho tot tal com està, cosa que també és enganyosa, perquè tenim el paisatge que tenim, després de 500 anys, anava a dir que va, després de molts anys, milers d'anys segurament, de gestió de l'espai, amb la qual tampoc no hem de tenir cap mena de complex en continuar gestionant l'espai, sigui tallant els arbres quan toca tallar-los i tallar-los bé.
És un espai antropitzat, molt a prop d'una conurbació importantíssima.
Ni les selves amazòniques, i això és una cosa que també la societat i els científics fins i tot estan descobrint ara, ni la selva amazònica es pot dir que cap racó del món no ha estat intervingut per l'home, evidentment amb diferents graus, perquè a la selva amazònica el que potser es troben és que les tribus indígenes el que han fet és potenciar determinades palmeres o determinats arbres que els anava més bé, tot i que no eren agricultors, però sí que els han potenciat perquè o bé els han ajudat a créixer o bé no els han tallat tant perquè els han interessat, o la caça, en definitiva, d'aquestes tribus. No cal que anem tan lluny. Nosaltres estem en uns espais que ja se'ns fa evident que des dels ibèrics i dels romans sobretot ja va quedar força transformat, i sobretot amb l'alta demografia que tenim a Catalunya des del 1500 cap aquí, cada vegada més, doncs sobretot a l'època del 1800 amb el vi, amb l'arrabassament dels últims boscos, podríem dir que més o menys més naturals, doncs a la transformació del paisatge. És a dir, després hi va haver-hi primer la protecció per contenir la urbanització, després la gestió, i ara, però també, i això és un concepte més nou i que en definitiva és el que ara recull el Pla d'Ús Públic, és el benefici pel territori. No només amb la gestió forestal, sinó també amb tot el sector turístic que pot haver al darrere.
És a dir, compatibilitzar la protecció amb el desenvolupament de determinades activitats econòmiques que puguin revertir.
Sí, és això. I el gaudi, lògicament, també. En el primer concepte de protecció ja hi havia també això, no? Deixem uns espais lliures, suficientment grans, que potser no s'haurien de quedar tampoc dins els límits dels parcs, deixem espais, perquè és que si no el món ens quedarà molt petit, deixem espais suficientment grans, lliures, pel gaudi de tothom. Aquest és el concepte més actual dels espais naturals.
Canviarà molt el parc, el concepte que tenim o la manera que tenim de veure el parc quan hi hagi el Pla d'Ús Públic?
No, jo crec que no ha de canviar gaire, perquè intentem que avui les activitats que estem autoritzant o promocionant, etc, ja siguin al màxim de compatibles amb el medi. Aleshores, el que sí que potser ens ajudarà a nosaltres a ser més àgils, perquè si se'ns proposa una activitat en aquí, doncs, com que hi haurà hagut uns estudis al darrere i sabrem que allà hi ha aquell niu d'estó, a la primavera, escolta, això ho hem de negociar, això no pot ser, perquè passar 500 persones un cap de setmana per allà, doncs, ens pot portar problemes amb la natura, amb la fauna, amb el niu d'estó en concret. Però a la tardor, per exemple, no hem de tenir tampoc cap mena de complex ni cap problema per autoritzar-la en aquell sector. Potser la tardor hi ha un altre problema, però no seria aquest el cas.
D'acord, en el fons no deixa de ser una cosa que ja s'estava treballant, doncs, puntualment, per exemple, estic pensant en regulacions amb els escaladors, etc, doncs posada sobre paper i contemplant tots els aspectes que poden implicar, doncs, una certa afectació de...
Sí, i com que hi haurà aquest aspecte de participació, que nosaltres la promocionarem i els anirem a buscar les entitats, ara ens toca amb els ajuntaments, després de l'estiu cap a la tardor seran les entitats, també serà la societat en general, ja sabem que és difícil que arribar a tothom i que tothom pugui dir la seva, però primera perquè la societat potser no entendrà què pot aportar, fins a quin punt és interessant l'opinió de tothom. Però sí que, d'alguna manera, ha d'assegurar que tothom pugui dir el seu punt de vista. En definitiva, intentar regular-ho tot.
D'acord. Doncs ens queden res 4 minuts per arribar. Per tant, com tenim el tècnic d'ús públic, alguna activitat podrem repassar. Ens hem fracassat amb l'ordinador, per tant, doncs el deixem aquí mort de riure. Alguna cosa podem repassar?
Sí, durant l'estiu, com a activitats, i per allò que dèiem també al començar, el que dèiem de la prevenció d'incendis, del perill d'incendi en definitiva, que és evident que els boscos mediterranis tenen aquest problema a l'estiu, jo proposo als oients que siguin prudents a l'hora de pujar a la muntanya. Siguin prudents perquè pot haver-hi un problema de seguretat en un cas d'un incendi gros, que ja ha passat alguna vegada, alguna desgràcia, i també per la calor directament. No vol dir que si es lleven d'hora doncs puguin venir a córrer una estona, venir a passejar, però també llevar-se d'hora pot fer una mica de manta. Llavors els proposo al revés, anar a dormir una mica tard.
D'acord.
Si els sembla, tenim organitzades unes sortides al vespre. Uh-huh. Vespres de divendres o dissabte, al voltant d'Olivella i altres punts del parc, una sortida a partir de les 7, que llavors la calor ja és més suportable, i de cara a la fresca doncs es proposa fer itineraris de natura en diferents llocs fins que es fa fosc, acabar la caminada de fosc i acabar amb un sopar al voltant d'Olivella.
D'acord. Això quan és, com és, com...
Això, aquí, per exemple, el dia 19 de juliol, o el 2 d'agost. Uh-huh. I el dia 8, deu ser el dia 2 és un divendres, el dia 8 és un divendres i el dia 9 és un dissabte, si no vaig equivocat, ara no tinc cap calendari aquí al davant.
A la web, el dia 2 és dissabte, em diuen.
Uh-huh. Va, doncs així seria el dissabte 8 d'agost i el diumenge 9 d'agost. En tot cas, a la pàgina web de la Diputació o en els nostres equipaments trobaran fulletons per poder concretar dates, perquè també uh-huh. es demana, si pot ser, doncs, que es reservi,
és a dir,
poder-ho gestionar correctament.
Durant l'estiu, perquè la gent ens entengui, la majoria de les activitats, de les propostes de rutes que es fan, doncs es passen del dia al vespre.
Sí.
Una miqueta, doncs, perquè la gent pugui gaudir del parc, doncs, quan el sol ja no és tan viu, quan el sol ja no és tan present. En qualsevol cas, deixem l'adreça de la pàgina web, doncs, perquè qui vulgui pugui accedir en aquest llistat d'activitats, www.diva.cat/parcsn.
Sí, que entrin al Garraf o a l'Èrdola o al Foix, que tots aquests parcs d'aquest sector tenen activitats programades. Uh-huh. I hi ha un apartat que diu Agenda, i aquí és on poden trobar exposicions, sortides també de dia, visites als equipaments, de tot tipus d'activitats vinculades a la natura.
Però la principal petició que es fa des del parc és això sí, per tenir un cert control de la gent que va a les activitats, doncs que truquin o que s'apuntin o canvien un correu electrònic prèviament, doncs per tenir això un cert control.
Per garantir el que deia amb el SICTET, per garantir una qualitat, per tenir una bona atenció al visitant, doncs cal, evidentment, la reserva perquè no se'ns dispari o no hi hagi cap problema.
Uh-huh. I participa molta gent d'aquestes activitats?
Cada vegada són més conegudes i més acceptades. Sí, sí, sí. Partíem anys enrere d'un promig durant l'any de 2, 3, 4 persones i ara estem ja per sobre 6, 7, 8 persones. O sigui, el promig és molt bo perquè fins a 15 persones o 20 persones amb una activitat, el monitor pot donar un tracte molt personal. A partir de 20 es posa un altre monitor, si podem preveure-ho, i per això demanem la reserva.
D'acord. 30 segons. Tenim alguna cosa allò que vulguem destacar?
No, només que arriba l'estiu, arriba la calor i prudència en tots els aspectes, tant per la salut com per el medi.
Uh-huh. I va més, i puja, continua pujant molta gent durant l'estiu?
No, es nota molt que fa calor i baixa. Hi ha més visitants turistes de fora del país que uh-huh. combinen la platja i la muntanya, cada vegada més, això. Clar, també es nota.
Perquè també se'ls explica l'opció del
parc
natural.
Troben més informació de l'espai natural i pugen.
Uh-huh. Doncs el que comentàvem, ja hem fet aquest petit repàs, no hem tingut temps gaire de repassar l'agenda, però bé, en el fons no passa res, perquè doncs l'agenda és allò que poden, com dèiem, trobar a la web www.diva.cat/parcsn, de parcs naturals, i allà dintre doncs dels parcs del Garraf, el Foix, l'Èrdola, doncs la secció d'agenda poden trobar tota aquesta informació. Sobretot ens hem centrat en això, en el CITTEC, en continuarem parlant, ho continuarem desenvolupant, i sobretot en el pla d'usos, que ara està en aquesta fase embrionària, però que probablement doncs ens donarà molt més que parlar. Josep Canals, tècnic d'ús públic del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, adéu-siau.
I a tots vostès, doncs, fins ara. Després de la notícia amb Conradio, més coses.